dansa dels catalans.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'Agència de Residus de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions destinada a les administracions públiques per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o bé per abocaments de residus industrials per causa desconegut. L'import total màxim estimatiu és d'un milió d'euros distribuït en dues línies d'actuació, una de 800.000 euros destinada a sòls contaminats i l'altra de 200.000 euros per a la recuperació d'espais amb abocaments incontrolats de residus industrials. El finançament d'aquesta convocatòria prové del cànon sobre la depuració controlada dels residus industrials. Avui, dia 26 d'abril, es commemora el Dia Visibilitat Lèsbica. Ho han també celebrat en diferents actes a Terrassa, la Coral André, Canal Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui, com cada 26 d'abril, se celebra el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Per commemorar aquest dia, l'Ajuntament ha impulsat per primera vegada la campanya Terrassa amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que està organitzada pel mateix Ajuntament i per entitats adherides al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, el pacte conegut com Desig. Durant el matí s'ha fet una concentració davant de l'Ajuntament, on s'ha llegit el manifest de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuales i Bisexuales. La campanya recull els actes del Dia de la Visibilitat Lèsbica, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI, amb l'objectiu d'organitzar activitats que visibilitzin les maneres de ser, fer i estimar. Algunes iniciatives són l'exposició Som així, quotidianitats lesbianes, organitzada per l'associació LGTB Terrassa, que tindrà lloc el 6 de maig, i també la xerrada Una ciutat sense armaris, a càrrec de l'AMPA Serra de l'Ubac, que es farà el dia 23, també del mes de maig. I per finalitzar la campanya es farà una concentració institucional el 28 de juny. Es portarà a terme una taula rodona per part de l'associació LGTB Terrassa i es projectarà el documental La Rebellion de Stonewall, que commemora el 50è aniversari de la revolta que va donar pas al Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI.
I Endesa ha sol·licitat autorització per a realitzar actuacions a l'estany de Saboró, situat al terme municipal de la Torre de Cabdella. Aquestes consisteixen en tancar les tres canonades existents, molt deteriorades, que impedeixen que l'estany s'ompli. Anna Solana, Ràdio Tremp, bona tarda.
Bona tarda. La CUP de la Vallfosca ha celebrat la decisió de la companyia elèctrica, i és que el grup ja havia portat aquesta qüestió a un ple de l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, en un punt que va ser aprovat per unanimitat. La CUP acusa Endesa de mantenir l'estany al 20% de la seva capacitat durant més de 30 anys per manca de manteniment. Els cupaires creuen que la reparació no ha interessat mai a la companyia, ja que porta molt poc cabal a la central de Cabdella. El llac de Saboró, una cubeta glacial d'11 hectòmetres cúbics situada al peu del Tuc de Saboró, a més de 2.500 metres d'alçada, es troba a la capçalera de la Vallfosca. L'estany està situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, a escassos metres del perímetre de protecció del parc.
I acabem amb un apunt d'esports, i és que el Barça d'hoquei patins es pot proclamar aquesta nit campió de l'hoquei Lliga. Els blaugranes depenen d'ells mateixos. Si guanyen aquesta nit a l'Igualada, aixecaran el seu 30è títol de Lliga. I fins aquí les notícies de les 6. Bon divendres.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tanquem aquesta tercera hora de programa i ho fem amb la vista posada al darrer tram de l'espai. Més enllà de dos quarts, coneixerem, atenció, les curiositats dels fars del País Basc. Atenció, hem parlat de fars tots els catalans els han passat pel programa. Hem tingut algun far d'Andalusia, alguns fars de les Illes Balears, i avui coneixerem la curiositat d'uns fars sotmesos a molta pressió, a molta pressió per part del mar, per part de l'aigua, i és que són uns fars on, quan hi ha temporal, doncs no hi ha manera de que, bueno, poden fins i tot quedar colgats per aquest temporal. Serà el que farem tot just més enllà de dos quarts, repassar aquests fars. I acabarem, doncs, com fem tots els divendres, amb bones propostes de cara al cap de setmana i amb bones propostes per poder gaudir de les activitats d'oci turístiques, etcètera, etcètera, que tenim a la nostra zona. Abans passarem per la secció de turisme i coneixerem algunes qüestions relacionades amb festivals de música, amb projeccions de pel·lícules, etcètera, etcètera. Per cert, contacteu a nosaltres, el Far FM és la nostra adreça, i les nostres xarxes socials, allà ens diem el Far FM, amb l'arroba al davant, per tant, poseu, mira, escolteu, nois del Far, o noies del Far, o xicots del Far, o el Far. Tinc ganes de dir-vos que al meu poble, doncs, tenim un port, tenim un club de vela, tenim un esportista, tenim un pescador, etcètera, etcètera, que d'alguna manera... cal, val la pena que referència al nostre Twitter, Black Twitter. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Anem a atendre algunes reivindicacions importants.
Segueix la llum del far.
Doncs arribada aquest moment de la primavera, arribada aquestes temperatures, amb l'arribada del sol i de la calor, es multipliquen, s'incrementen el volum de persones que volen arribar a Europa a través de l'estret de Gibraltar, sortint amb qualsevol tipus d'embarcació, de qualsevol manera, sobretot, bàsicament, al Marroc. Davant d'aquesta circumstància, i tenint en compte que els avions no els hi va el radar, que fa uns dies ens ho recordaven, què penseu que fa el govern d'Espanya? Reforçar la vigilància? Doncs no, tot el contrari. De fet, aquesta és una de les denúncies que fa el sindicat CGT, que posen de manifest la manca de sensibilitat per part del govern d'Espanya. Ho volem parlar i ho volem comentar amb el representant de la CGT, amb l'Ismael Furio. Ismael, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tots.
Escolta'm, és tot el contrari del que hauria de ser. És a dir, en lloc de posar més efectius, en traiem. En lloc d'anar a buscar la gent que ho està passant malament, ens quedem quiets esperant a que arribin ells, o esperant a que passi un altre i ens resolgui el problema. Estem al país canviat, o no?
Sí, bueno, això la veritat és que sembla ser una broma de mal gust, això, perquè bueno, realment el que ha ocorregut és que ha sigut que en aquests dies, des de la direcció de Salvament Marítim, ens han comunicat que els pocs reforços que ja quedaven de l'estiu, perquè bueno, sabeu que aquest estiu, com van arribar tantíssima gent i es va muntar un poc tota aquesta història mediàtica, pues, lo que va ocórrer és que d'alguna forma se van ficar uns reforços per a pal·liar la situació, perquè nosaltres, bueno, pues, estàvem baix mínims des de l'època de la crisi i es van ficar uns reforços. Bueno, en el moment aquesta situació va deixar de ser mediàtica i fins i tot pues, va començar una mica també a sortir aquest clamor de que, bueno, de que estàvem col·laborant. Des d'alguns partits ens van acusar de col·laborar amb les màfies, de portar a gent traficant amb les màfies i coses així. Doncs, bueno, van llevar molts reforços i va, d'alguna forma, va ser la Guàrdia Civil la que va agafar un poc la situació aquesta del control de l'estret. Ara ens han comunicat que els pocs reforços que quedaven en les dues unitats de Tarifa i d'Almeria, que eren els dos punts amb diferència més problemàtica, bueno, pues van a retirar aquests reforços i anem a tornar, d'alguna forma, a la situació que teníem just quan les unitats estaven parades en l'època de la crisi. És a dir, que, bueno, que se trobem que va desaparèixer una gran proporció de la gent que a dia d'avui està treballant en aquestes unitats.
Pel que d'alguna manera expliqueu a la nota de premsa, sembla que el govern d'Espanya té un problema d'estadístiques, és a dir, té un problema de números.
Sí.
L'objectiu és, bàsicament, fer veure que no n'arriben tants.
Sí, l'objectiu és veure que no passa res a costa del que siga, més o menys. I el que va ocórrer és ni més ni menys el que tu dius. És a dir, aquí hi havia que baixar les xifres a costa del que fora, i, bueno, el que s'està fent és, per una banda, reduir efectius. Evidentment, la reducció d'efectius és una reducció d'efectivitat, i la reducció d'efectivitat, doncs, és una reducció de rescats. I, per una altra banda, des d'uns dies aquí, suposem que des de les visites dels ministres, tant d'interior i els directius de la setmana al Marroc, es va dir que anaven a començar a treballar les patrulleres de Marroc, però el que està ocorrent és algo que, bueno, ens crida molt l'atenció. No és que elles estiguin rescatant ni patrullant, sinó que estan sortint avisos, ens criden a les llanxes que sortim, però quan trobem les pasteres el que ens diuen és que quedem allí a l'espera de que arriben les llanxes marroquins per a poder arreplegar aquesta gent. Això, en el millor dels casos, a vegades representen hores d'espera inútils per a que a la fi pues, aparegui una patrullera marroquí, puguem dur-los al Marroc i d'alguna forma que no comptabilitzen les estadístiques que s'estan presentant.
Evidentment, imagineu-vos, és a dir, una cosa és que t'arribi a buscar una llanxa amb un personal com sou vosaltres, format i amb una embarcació preparada per fer-se càrrec d'aquestes emergències, i altra cosa és que t'arribi aquesta llanxa, se't quedi allà mirant i després vingui una patrullera amb tots els canons i les matralletes i totes aquestes coses, t'enfilin allà i pa casa otra vez.
Efectivament, i a banda d'això, amb una cosa que és molt greu, que és que l'espera d'aquesta gent ocorreix enmig de la mà, pujats a una embarcació de joguina com la que podrien comprar en qualsevol tenda d'aquestes de playa. I bueno, la seguretat, evidentment, pues és nul·la. Fins i tot alguns amb problemes mèdics, hem tingut casos amb gent que el que haguera sigut necessari és una evacuació mèdica i lleugera i el més ràpida possible, doncs hem trobat que hem tingut que estar hores esperant fins que ha aparegut la patrullera marroquí per a replegar-los i sense ninguna garantia de que s'hagués donat l'atenció mèdica que realment requeria la situació, o fins i tot casos de replegar-los i ordenar-nos en tornar enrere per a fer un transport a les patrulleres marroquins.
És una situació... Recordem que les lleis internacionals diuen que qualsevol persona en perill al mar ha de ser rescatada perquè és un nàufrag, i tant se val que sigui blanc, negre, ric, pobre, marroquí, catòlic o musulmà, vagi amb una embarcació de 30 milions de dòlars o amb un estoicontoi comprada a la botiga de la cantonada. Se l'ha de rescatar amb les mateixes garanties.
Efectivament, aquí el que nosaltres estem dient des d'aquí ja no és un poc aquesta qüestió, no volem ni tan sols fer cap valor, dir que salvament marítim és un cos civil que està destinat al salvament de nàufrags. I el que diu a dia d'avui la llei internacional és això, que nosaltres quan hi ha un nàufrag o una persona en perill tenim que sortir i replegar-lo i portar-lo al port segur més proper. Des de l'estat espanyol ens estan dient que Marroc és un port segur. Evidentment, la forma que gasten per a dir que és un port segur és que no hi ha guerra i que, bueno, que és un país que té certa estabilitat, però clar, el fons de la qüestió és un port segur per aquí. O sigui, probablement per a un europeu és un port segur, evidentment, però un vaixell mercant que entra de la Unió Europea és un port molt segur. Clar, per una gent que acaba de fugir del Marroc, probablement el Marroc no sigui el port més segur del món, amb les garanties millors del món.
Ismael, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Ho seguirem denunciant, no només ho farem avui. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per deixar-nos fer un poc aquesta reivindicació. Moltes gràcies.
I bona feina a la gent del CCMAR. Cuida't. Fins després.
Gràcies.
A reveure. Doncs aquesta és la situació en la que ens trobem. Ho seguirem explicant tantes vegades com calgui.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a l'apartat de turisme del Far, avui comencem parlant de propostes cinematogràfiques. Judit Castells.
Així és, perquè aquest vespre, a les 8 de la tarda, arranca la tercera edició del Terres Travel Festival Films and Gravity, un festival que té l'objectiu d'aplegar produccions per incentivar la màgia del viatge i que promoguin el desenvolupament sostenible. I per conèixer més sobre tot el que se farà, parlem amb el seu director, amb Santi Vall de Pérez.
Santi Vall de Pérez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, incentivar el turisme, el viatge, l'interès de conèixer a través de pel·lícules.
Sí, nosaltres diem que el que fem és obrir una finestra al món durant uns dies i la idea és això, compartir produccions promocionals de destins, de turisme, de regions, de ciutats, d'arreu del món i també de serveis turístics, d'empreses, i convertir d'alguna manera aquests dies en la gran festa del turisme a les Terres de l'Ebre.
Judit, Judit, perdó. No, anava a dir Judit endavant, estava escrivint per aquí. Endavant, digues.
Santi, teniu artistes que venen de diferents continents, no? D'una 24ena de països diferents?
Sí, un dels concerts de l'edició d'enguany, crec que és que podem comptar amb diferents productors i realitzadors que han estat els encarregats de dur a terme aquestes obres, i en aquest sentit tindrem un productor francès, Nacional Filou, que el dia 1 de maig compartirà una pel·lícula que ha fet a la Patagònia, i el dia 2 tindrem Dorothea Adam, una realitzadora francesa que ha realitzat una pel·lícula que es diu Polar Quest, sobre una investigació a l'Àrtic. Per tant, un exemple de dos realitzadors, en aquest cas francesos, que compartiran amb nosaltres el festival i que també permetran conèixer més profunditat l'obra que es projectarà.
Escolta'm, les pel·lícules que sovint projecteu són pel·lícules pensades per això, per ser projectades, estil documental, per entendre'ns, o són pel·lícules de molt bona qualitat, però que, bueno, d'alguna manera, inicialment tenien un altre objectiu. Com es mou aquest sector?
Sí, mira, de fet hi ha dues competicions, la competició que anomenem comunicació turística, que englobaria totes aquelles peces, com dia abans, pensades per a la promoció de regions, de ciutats, de països. En aquest cas, val a dir que són l'únic festival de l'estat espanyol que forma part del circuit CIFT, el Comitè Internacional de Festivals de Cinema Turístic, una xarxa que el que fa és premiar les millors pel·lícules de turisme del món. I, d'altra banda, tenim la competició de documentals. En aquest cas, com deies abans, són produccions que tenen una finalitat divulgativa, però que, òbviament, també entronquen amb el foment de l'esperit del viatge.
Són audiovisuals de 24 països. Arrenqueu d'aquí una estona, a les 8 de la tarda, per ser rigorosos. Durant quants dies o com funciona el festival?
Sí, el festival arrenca avui, efectivament, i clou el diumenge de la setmana que ve, diumenge 5 de maig, i farem projeccions en diferents espais de la ciutat de Tortosa fins al 2 de maig. El dia 3 hi ha la cerimònia de lliurament de guardons, el divendres vinent, i aleshores dissabte vinent i diumenge vinent el que es veuran són les pel·lícules guanyadores del festival, les diferents pel·lícules premiades. L'assistència és gratuïta i en aquest sentit doncs, animar tota aquella gent que estigui indecisa del destí de les seves properes vacances, que serà tan Tortosa, i tot s'inspirarà o trobarà idees per al seu proper viatge.
Doncs, i a més, de manera gratuïta, eh? A més, de manera gratuïta, i ho dic dues vegades, dos cops, perquè quedi ben clar. Santi, moltíssimes gràcies. Cap a les Terres, cap de setmana, i durant tota la setmana vinent. A veure aquest Terres Travel Festival Films and Gravity. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
A reveure. Doncs, una proposta. Gràcies, Judit. Fins després. Fins ara. L'altre, Ivan...
Fins ara.
Ah, sí. L'altre, Ivan Fernández.
I del cinema a la música i a la gastronomia, amb un dels festivals més esperats a la comarca. I és que ja s'han donat a conèixer, Josep Maria, alguns dels artistes que participaran en l'edició d'enguany del Festival Son Soler. És un festival amb una filosofia diferent. Oriol Mestre, responsable de comunicació del festival. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Dèiem un festival amb filosofia diferent, però en quin sentit?
Bueno, és un festival diferent a
Jordi,
al que estem acostumats amb el concepte de festival massificat, gran festivals, artistes internacionals. És més aviat el contrari. De fet, a nosaltres ens agrada definir-nos com un slow festival. I preguntaràs, i què vol dir això, no? És una miqueta un concepte que s'aplica a la cuina i no als festivals. Doncs bé, som un festival de proximitat. Som una nit, el 12 de juliol, plena de música per gaudir relaxadament. I què millor que fer-ho amb els jardins de la finca Massolers, l'antic gran casino de Barcelona, imagino que tothom que hi hagi estat algun cop se'n recordarà. Amb la música, tots els grups són dels Països Catalans, ens és igual l'idioma en el que cantin, sinó simplement posem aquesta condició. Tenim una mena de segell propi, perquè és un festival petit, només de 1.000 persones, on així evitem que hi hagi massificacions, ni actuacions solapades, ni cues. I, a més, el que comentaves abans, tota l'oferta gastronòmica del festival és pròpia de l'equip de cuina de la finca.
Perquè realment estem parlant d'un festival de música, però en aquest cas és un festival tranquil, per tothom, per tots els públics, on gaudir de la música es pot fer sense la necessitat d'estar tothom allà pagat entre ells. Us allunyeu una mica de la massificació de la gent.
Correcte, és un dels nostres principals objectius i el que creiem que ens fa diferencials. Els jardins de Finca Massolers realment són enormes, però nosaltres ho limitem només a 1.000 persones. Per què? Perquè volem que visquin una experiència diferent, que vagin a demanar una cervesa al sopar, no facin cua, que no hi hagin actuacions solapades. És a dir, el concepte és anar allà a gaudir i fer el que vulguis, organitzar-te tu com vulguis, qui vols veure, qui no vols veure, quan vols sopar, què vols sopar, una miqueta diferent al que estem habituats als grans festivals.
Però escolta'm, va al revés de la resta de festivals. És a dir, normalment aquí el que s'intenta és que... Bueno, mira què ha passat amb el Doctor Music, no? Que com que no donaven l'aforament que s'esperaven, l'han acabat portant a una altra banda. Sol passar, no? Si es poden fer, jo què sé, el Camp Nou no es faran a l'Estadi Olímpic, i si es poden fer en un camp de futbol no ho farem en un petit auditori. Vosaltres aneu al revés una mica.
Absolutament. A més, mira, acabes de mencionar el Doctor Music Festival, que és el mateix cap de setmana que nosaltres. Clar, i són 3 dies, grups internacionals, nosaltres només són un dia. Però tens tota la raó. De fet, és el que volem. Volem aportar alguna cosa diferent al que es fa fins ara. No volem ser un festival més. A part que tampoc podem competir amb aquestes bèsties de la música. És impossible. Però volem aportar això, una nit diferent on la música sigui la protagonista i, a més, maridada amb gastronomia de qualitat, adaptada, evidentment, al que és un festival, però amb productes de qualitat absoluta.
Música, però, en català, això sí.
Música d'artistes dels Països Catalans. L'idioma, la veritat és que hem tingut bandes que han cantat en català, en castellà, en anglès. De fet, aquest any, dels artistes que tenim, si vols els comentem un per sobre... Cap de cartell serà Joan Dausà, segurament avui en dia un dels artistes més influents i importants de Catalunya. Després tenim Joan Miquel Oliver, artista mallorquí, exmembre d'Antònia Font, també un artista molt reconegut tant en la seva etapa amb la banda com a nivell individual. Després tenim a Paula, que és una de les joves talents més importants, que jo crec que serà ja no el futur, sinó el present de la música catalana, que a més, ella, per exemple, canta en anglès. Tenim Intana, que podria ser la banda de més proximitat al territori, que també és un grup que canta en anglès, català, castellà. I per acabar també tenim l'actuació de la Fe en versió DJ, que també el coneixem amb les seves etapes musicals, sempre cantava en castellà, doncs aquí ens farà una sessió una mica eclèctica. I segurament tindrem una sorpresa... però em sap greu, però avui no podré...
Això es volia dir, encara el cartell no està tancat, eh?
No. Les properes setmanes anunciarem alguna coseta més, però bueno, el 85-90% del cartell és aquest.
I tot això ho podrem acompanyar també amb bon menjar, eh? Allà a la mateixa finca.
Correcte. De fet, Finca Massolers, pels que no ho coneguin, és un centre de convencions, on se celebren casaments, banquets, comunions, etc. El mateix equip de cuina, que és l'encarregat de fer aquests menús per grans empreses, casaments, etc., és l'equip que és el que prepara l'oferta gastronòmica que hi ha al festival. És a dir, productes de primera, això sí, preparats per poder menjar d'una manera diferent al que faries en un banquet.
Escolta, deies abans que no podeu competir, tampoc voleu, no us ho plantegeu en aquest sentit, no voleu créixer perquè es tracta d'un festival tranquil, com comentàvem, però en tot cas, no sé si la Finca Massoler mou molta gent, sobretot pel festival Son Solers, ara a l'estiu, al juliol, quan es celebra.
Home, doncs el dia del festival, que aquest any serà el 12 de juliol, serem al voltant de 1.200 persones en aquell espai. Durant l'any, Finca Massolers, per exemple, el 2018, van passar al voltant de 17.000 persones per Finca Massolers, en tots els actes, inclòs el Festival Son Solers, més totes les celebracions empresarials, de casaments, de celebracions familiars, etc, etc. I a la vegada és un pol turístic important per la comarca, perquè gran part d'aquesta gent que passa per Finca Massolers acaba pernoctant als hotels de la comarca. I segurament aprofitarà el cap de setmana o els altres dies per conèixer altres poblacions.
Però lentament, sense pressa i sense aglomeracions, és a dir, tranquil·lament.
Correcte. Poc a poc i bona lletra, allò que en diuen.
Però si poseu música de DJ i tot, si hi ha DJ no pot ser lent, saps el que vull dir? Si és com dir, no, posem balades perquè la gent balli com una boja, no? Com una boja no, balla agarrau, saps el que vull dir?
No. No, i absolutament el DJ d'aquest any, que és De La Fe, la veritat és que promet una sessió bastant, bastant èpica. De fet, és el primer any que també hem volgut potenciar una mica la vessant del DJ, perquè creiem que també hi ha molts DJs catalans amb molt de futur, amb molt de present, amb molta qualitat, i que no fa falta que siguin grans noms que ens trobarem també a qualsevol lloc on vagis, sinó artistes que tenen diferents vessants, i està bé mostrar-les totes.
Bueno, ambient.
Ara, abans sí que tota la programació anterior sí que serà una miqueta slow, com comentàvem. Pop-rock, tranquil, paisatges sonors, com va dir l'altre dia Intan a la roda de premsa, i és una frase que em va agradar molt i crec que és absolutament encertada. És un lloc per crear paisatges sonors.
L'entrada és gratuïta per als menors de 12 anys. Això vol dir que els menors de 12 anys hi poden anar, que no tots els concerts hi poden anar, en aquest tipus d'espectacle sí. I recorda'm les dates. Vinga, 6a edició, 12 de juliol,
Correcte, 6a edició, 12 de juliol, a Finca Massolers, Sant Pere de Ribes. L'entrada ara mateix està a 35 euros, que es pot comprar a sonsolers.cat. I si en queden, que els últims 3 anys no n'ha quedat ni una, si en queden n'hi haurà una taquilla per 40 euros. I el que comentaves, l'entrada pels nens és gratuïta fins als 12 anys.
Molt
i
bé.
És una mica també la filosofia del festival.
Escolta'm,
no tenim un públic concret.
En tot cas, que la gent s'informi i s'aventuri a anar-hi. Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
A la ronda de l'olla de L'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Des d'aquest divendres 5 d'abril tornem a estar a la vostra disposició. Davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de L'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Guarda't les excuses per a un altre moment. Posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no ens deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. Pots anar calfant la gola, omplint d'oxigen els pulmons, entonant velles consignes, inventant noves cançons, fent volar 10.000 banderes, pintant massa de colors. Són tantíssimes persones pategant amb un sol cor. I si no ens deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. I no ens quedarem parats, tenim dret a decidir. I som lliures d'escriure el nostre destí. We'll be right back. saps que viure vol dir prendre partit. I no ens quedarem parats, tenim dret a decidir. I som lliures d'escriure...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'escala s'omple de visitants per seguir el Via Crucis vivent. Des de l'organització es valoren positivament les novetats incloses aquest any. Escoltem la veu de Joan Brugués.
Vamos a hablar hoy de los faros o de algunos faros del País Vasco. Es un lugar donde todavía no habíamos visitado conociendo los faros y que me llama mucho la atención porque viendo algunas imágenes me llevo a la conclusión de que los faros son diferentes en cada sitio. Al menos en el País Vasco son diferentes o me parecen diferentes a los que habíamos conocido hasta ahora.
No, son realmente diferentes prácticamente en todos los sitios. Hay algunas cosas que se repiten, pero algunas constantes por zona y tal, pero realmente como cada uno es de una época, cada arquitecto tiene su forma, ¿no?, de elevar la luz, y la verdad es que cambian mucho. Son curiosos los del País Vasco, hay cosas muy curiosas.
A ver, ¿como cuáles? A ver si coincidimos. Empiezo yo, si quieres. A mí me llama... Sí, yo soy muy... Tengo mucha deriva hacia la cosa arquitectónica, ¿eh? Y arquitectónicamente, por ejemplo, igual que los de Andalucía y hasta los de algunos de Cataluña, son como muy, muy luminosos, muy claros, muy blancos, muy... Los del País Vasco son como de batalla. Es decir... Como castigados por el mar. No sé si me pongo muy poético, ¿eh?
No, es que tiene razón. O sea, simplemente, por ejemplo, el Ekeitio, si tú lo pintas de blanco o lo encalas, pues te va a dar lo mismo porque le ha pasado el agua por encima un montón de veces. O sea, las olas mismas del mar. Entonces, claro, es mejor que sean de piedra sin pintar o de algo que resista, ¿no? Porque, claro, eso es muy complicado. El Mediterráneo es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos... los faros al lado de un mar que no tiene esas olas tan bestias y eso, no te bañan entero, ¿no?
Por tanto, son faros que soportan mucha presión, en este caso, del océano.
Claro, este que estoy diciendo, por ejemplo, Lequitio, los demás no mucho, este es de los peores, porque está en una punta muy cerca del mar. Pero, por ejemplo, Machichaco no tiene ese problema, pero también el de piedra, porque claro, es un sitio donde llueve muchísimo, donde el clima no es muy bueno, y entonces pues tampoco es muy interesante, ¿no?, tener el edificio como tenemos por el Mediterráneo.
Entonces, la vida en el País Vasco es multiplicada por dos, para entendernos, es decir, mucho más.
Bueno, en todo el norte peninsular y por Europa es mucho más complicada que en sitios más volatiles, ¿no?, como estamos nosotros. Normalmente hay más sirenas de niebla porque hay se necesitan más, porque hay mucho más días de niebla. Hay mucho balizamiento en los puertos, hay mucha ría. Y, por ejemplo, el puerto de Pasajes tiene, aparte, porque claro, los fareros llevan el faro y los balizamientos de la zona.
Claro.
El Pasajes, por ejemplo, el farero lleva, o llevaba, porque ahora cada día hay menos fareros, ahora llevará más cosas, pues llevaba el faro de Senokuzulúa, que está en la entrada de la ría, aparte del de La Plata, que es el principal de la zona, ¿no?
Es decir, que la carga de trabajo que lleva el farero en este caso es mucho más intenso en el País Vasco por la señalización de las rías. Faros hay muchos. Para ser una zona relativamente pequeña, la cantidad de faros que hay es importante.
Bueno, como faros así más importantes en el País Vasco hay 9. Luego tenía el que he comentado, Seno Cotulúa, que es un farito, pero está considerado como baliza. Y luego también tenemos el de la isla de Santa Clara, que también está considerado como baliza, que últimamente estaban haciendo una intervención con una escultura dentro del faro, que sigue funcionando, pero en la casa la están convirtiendo en una especie de escultura viva.
Ah, muy bien. Ah, pues intentaremos de alguna manera aquello, ampliar este comentario que nos hacías, a ver si alguien nos cuenta. Decías que son muy curiosos. Va, cuéntame, yo te he hecho mi primera visión. ¿Por qué son curiosos?
Por ejemplo, el faro de Iguer, que está en Fuenterrabía, en Hondarribi, es un faro con todos los cantos son de piedra muy bien marcados, la torre es cuadrada, en dos alturas. ¿Sí? Es un faro raro, ¿no? Torres cuadradas hay bastante pocas. O sea, la mayoría pues son troncocónicas o octogonales. ¿Sí? Pero cuadradas hay muy poquitas y es muy bonito de ver, ¿no? Con su linterna roja.
¿Linterna? Porque no es un faro blanco como todos. Es marca, para entendernos, la entrada de un puerto o el acceso a alguna ría.
Sí, tiene es el primer faro que tiene España al otro lado de la frontera. Uh-huh. Marca no recuerdo exactamente cómo se llama la ría porque tengo un cacao mental. Pero realmente es un faro que tiene las partes blancas, pero tiene como unas líneas de piedra en toda la torre.
Sí.
La torre tiene una línea de piedra y alterna el blanco con la línea de piedra. Cuadrada es la parte baja con unas cornisas de piedra bastante interesantes también a nivel arquitectónico. Uh-huh. Y la casa, en vez de ser más bien cuadrada como son la mayoría, o rectangular, ¿sí?, grande, es alargada, es rectangular pero muy alargada, ¿no? Cruzada, atravesada al faro.
Es decir, que en el caso del País Vasco tenemos algún ejemplo de faro, un poco innovación arquitectónica, para entendernos, ¿eh?
Sí, yo no he visto ninguno que se parezca al de Iguer. Uh-huh. en toda España. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de La Plata.
¿Sí?
La Plata también es un faro bastante raro. A mí me gusta más el de Iguer, ¿no? Uh-huh. El de La Plata es un poco, para mí, un poquito hortera. Parece un castillito, es muy bonito, muy bueno. Pero sí, o sea, es la torre muy cortita, está puesta encima. Uh-huh. Y va a la parte del mar. Y el faro pues es prácticamente un castillito con tres plantas que le dan con sus almeritas y todo, ¿no? Muy mono, muy bonito, pero claro, a mí como faro me resulta como poco faro, ¿no?
Claro.
Le falta la torre, le falta, no sé, eso es el...
Hombre, el faro, de hecho, ha de ser un edificio de trabajo, es decir, un edificio de batalla. Cuando decíamos, o cuando yo decía ahora hace unos minutos, los faros del País Vasco parecen faros, eso, de batalla, ¿no? No lo decía en tono despectivo, al contrario, ¿no? El faro tiene que ser eso, un edificio práctico, resistente, duro y supongo que económico de mantener. Y a partir de aquí, todo lo que le podamos añadir, fantástico. Pero esos son los cuatro pilares básicos.
Sí, pero realmente no siempre se ha aplicado esa máxima, ¿no? O sea, realmente ha habido mucho diseño, ha habido mucho capricho a la hora de hacer ciertas cosas. Ha habido mucha imprudencia y mucha poca cabeza también, ¿no? Porque yo recuerdo faros en lugares donde estaban batidos por el mar y han hecho faros cuadrados, o sea, la casa cuadrada con esquinas, con aristas, que se las ha llevado al mar. O sea, que lo suyo es hacer, ¿no? Como al final hicieron, por ejemplo, en la entrada de Santander, el faro de la isla de Mouro, que es una edificación redonda, o sea, las viviendas son redondas para que el mar no se lo lleve. O sea que ha habido mucha improvisación también, ¿no? Realmente ahora es cuando más se hacen las cosas así, con cabeza, ¿no? Vamos, no siempre, pero ha habido muchos faros que son bastante feos para mi gusto, que son los normalizados, cilíndricos, y claro, estos no tienen ningún problema.
Ya.
Son torres cilíndricas que sí que son para eso, no para lo que son. Pero claro, también tiene su gracia que en los faros se vean, ¿no? Cada época, cada estilo, cada gusto, ¿no?
Oye, los faros en el País Vasco, como comentabas hace un rato, fundamentales por la crueldad, por la dureza de las aguas que los bañan, por las circunstancias meteorológicas. Claro, allí supongo que los alcances, las luces, el combustible, ¿no? Todo mucho más cuidado y mucho más curado, para entendernos, son mucho más resistentes.
Bueno, la verdad es que los alcances no son mayores que los nuestros, por ejemplo, ¿no? O sea, la mayoría de los países, de los faros del País Vasco, no tienen más alcance que Mesarrolán, por ejemplo, que Cabo de Gata, porque son más bien de acercamiento hacia los puertos. No hay unas grandes líneas que vayan por allí que no sea directamente al puerto de Bilbao o al puerto de pasaje. Por ejemplo, eso se hace mucho más en Galicia, que es una esquina donde todo el mundo viene buscando Finisterre,
claro,
o viene buscando esa zona, porque las grandes rutas van por ahí. Aquí realmente es un tráfico más de la zona,
¿sí?
Y ya te digo, si vienen muchos barcos grandes, pero buscando el puerto directamente.
Correcto.
Entonces, normalmente los alcances van más en eso, ¿no? En las puntas y en los lugares donde hay muchísimo tránsito, ¿no?
Para los fareros, País Vasco, no te digo yo que tenga que ser un castigo, pero vamos, has de ser un farero muy convencido de tu profesión, ¿no? En estas circunstancias.
Hombre, en todo el norte, desde luego. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta ese mar, ¿no? Y lo disfruta. Realmente, eso de tener goteras porque te pasen las olas por encima, pues no tiene gracia. Pero realmente, si tú disfrutas el Cantábrico, ¿no? Con su fuerza y su. Todo lo que tiene, bueno, también el paisaje verde, ¿no? Que no tenemos aquí, pues todo eso, yo creo que cada persona, ¿no? Es como es. A mí me hace mucha gracia, sobre todo porque a los vascos les pasa, ¿sí? Pero a los gallegos les pasa totalmente. O sea, todos van allí, o todos intentan ir allí. O sea, que hay una querencia, ¿no? A ese clima. A los vascos les pasa de vez en cuando, pero les pasa menos.
Oye, el hecho de que las olas te pasen por encima. Suena un poco también a error de cálculo, ¿no? Es decir, ¿realmente es tan necesario poner el faro tan a ran de mar, tan a punta, como para que con temporal se te coma el mar?
Hombre, esos son momentos puntuales, ¿no? No te pasa habitualmente. Si te pasase habitualmente, pues al final acabaría el faro cerrado, como le ha pasado al del caballo en Santander, ¿no? Pero vamos, que son cuestiones puntuales, pero que sí se podía haber pensado en ponerlo un poco más alto. Muchas veces va con la orografía del terreno, ¿no? El terreno tiene una altura y, claro, sobre él hacen el edificio, luego levantan la torre y a veces pues el cálculo igual debería haberse puesto en otro sitio. Pero realmente no es fácil hacer el cálculo.
Tú has hecho recogido, ¿no? Las historias y las anécdotas de los faros del País Vasco. Me llama la atención, por ejemplo, en los faros de Menorca, pues ahí está una ruta, ¿no? En Cataluña también los promocionamos. A pesar del interés que hay, da la sensación que los del País Vasco están como menos valorados.
La verdad es que no hay un gran interés por parte de las autoridades portuarias de allí de mover los faros. Disculpa. Como
no te preocupes. Sí, sí, ya lo oigo.
Realmente, que yo sepa, no hay un movimiento, ¿no? Como está habiendo en Galicia, que se está moviendo muchísimo. Pero también eso, aparte de las autoridades portuarias, depende mucho del turismo de la zona, ¿no? De las diputaciones, de las juntas, de las autonomías, ¿no? Que mueven a veces los faros como parte del turismo de naturaleza. El turismo arquitectónico, incluso la arqueología industrial casi, ¿no?
Recomendamos por aquí que quien se vaya al País Vasco, a pesar de que no encuentre demasiada información más allá del libro que tú hiciste y seguramente alguna referencia más en la zona, que se aventure a conocer los faros del País Vasco y valore cómo se diferencian de otros faros del estado, ¿no?
La verdad es que la mayoría merece la pena, porque la mayoría son muy bonitos, los lugares son preciosos, el ratón de Guetaria está en un sitio magnífico, el de Zumaya es la parte que hay por debajo es preciosa de mar, y la verdad es que son todos muy interesantes. Y Machu Picchu, pues nada, es un edificio monumental de por sí, ¿no? Claro. Además todavía conserva una de las ópticas más grandes que tenemos aquí en España, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, un terreno, o sea, una óptica que tiene 2 metros y pico de alta, casi 3. Y una preciosidad, que puedes entrar dentro de la óptica con una escalera.
¡Qué bueno!
Pero es que, claro, el tema es que los faros del País Vasco no se pueden visitar prácticamente ninguno.
Claro. Claro. La mayoría se hicieron sobre el año 1850, 1870, por allí va, ¿no? Un poco la.
Sí, la mayoría de los faros españoles son isabelinos, son de la época de Isabel II. Porque antes de esa época había 20 o 30 faros en toda. En las islas y la península, ¿no? Había muy poquitos. Y en la época de Isabel II se hicieron dos planes de llenar de faros todas nuestras costas. Y se hicieron como cerca de 10 faros. Prácticamente a la vez, entre los años 50 y tantos y 60 y muchos. Y la verdad es que fue quien pobló. Claro, por eso habrá muchos faros que se vean un poco similares o parecidos, porque claro, al hacer tantos a la vez, pues los ingenieros eran los mismos en varios de ellos. Y claro, no pueden estar haciendo filigranas. Porque claro, cuando tú haces una torre de Hércules en el siglo II,
claro,
y otro faro medieval, pues obviamente va a ser diferente, ¿no? Pero claro, si todos los haces juntos.
Mario, muchísimas gracias y oye, recupérate, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
L'agenda del cap de setmana.
Doncs ha arribat el moment de fer un repàs a l'activitat del cap de setmana. Ha arribat el moment de fer les propostes d'oci previstes per aquests dos dies. I què us sembla si comencem per la Costa Daurada? Daniel Rodríguez, què ens proposes per aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana, Josep Maria,
sí?
Tenim menjar i del bo, eh?
Oh!
Ja ho vam parlar dimecres.
Sí.
La Tonyina Roja, La protagonista és en aquestes jornades astronòmiques de la Tonyina Roja a l'Ametlla de Mar, que arrenquen aquest mateix divendres i fins al 12 de maig. La cita més important és aquest cap de setmana perquè el Parc del Bon Repòs, només tal com entres al municipi, te'l trobes de cara. Un munt de carpes amb degustacions de Tonyina Roja en cru i en cuit. Per tant, per a tots els gustos, tapa 3 euros, cadascuna de les reaccions, a més poden tastar vins de la denominació d'origen Terra Alta.
Sí. Per tant, déu-n'hi-do, és a dir, bona proposta la que ens aportes. A gastronòmica, bueno, digue'm.
Hi ha una gastronòmica més, eh?
Vale.
Perquè a Tarragona ha començat el Tarraco Food, que serà més curteta, no és fins al 12, fins al 5 de maig, i doncs bé, hi ha 48 bars i restaurants de Tarragona que ofereixen un petit entrepà, que aquesta ruta dona homenatge a un clàssic dels entrepans de Tarragona, que és Can Boada, que va tancar portes per la malaltia del seu propietari, que doncs han fet aquest homenatge. 3 euros és el preu de l'entrepà amb el Quinto. Si ens quedem a Tarragona, tenim Festival Dixieland, que és des d'ahir dijous i fins al pròxim dia 30 d'abril. Hi ha programades fins a 90 activitats. Déu-n'hi-do, en pocs dies, tot el que s'aglutina en el món de la música Dixie a la ciutat de Tarragona. I, per cert, d'aquí una estoneta, a l'Auditori de Vandellòs començaran les jornades culturals i el convidat és un meteoròleg, Alfons Rodríguez Picó, per tant, doncs, i serà d'aquí una estoneta a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vandellòs.
Per tant, el Picó, és el Picó qui us ho diu? Doncs el Picó estarà a Vandellòs, l'històric meteoròleg de TV3.
He dit Alfons i volia dir...
Sí, és Alfred, és Alfred, ja, és l'Alfred.
Estava pensant-ho, no, m'ha jugat al subconscient, no, Alfred Rodríguez Picó.
Sí, sí, l'Alfred Rodríguez Picó, doncs, serà fent aquesta, bueno, has dit conferència, conferència.
Correcte, dins de jornades culturals de Vandellòs.
Doncs, Daniel, moltíssimes gràcies.
Me'n vaig a menjar tonyina.
Vinga, que vagi molt bé, que aprofiti.
Bon cap de setmana.
Igualment, fins després. I ens anem cap a l'Empordà per saber què podem fer aquest cap de setmana, quines propostes ens porta la Cristina Cantal. Cristina?
Doncs us proposo que aquest dissabte us acosteu a l'Escala a les 5 de la tarda per gaudir de la 8a edició de la Cala Poètica. L'Albert Carol, la Laia Llobera i la Susana Rafart, amb l'acompanyament musical de Daniel Regincós, faran poesia a l'aire lliure a la mar d'en Manassa de l'Escala. O sigui, un paisatge idíl·lic. I també hi ha una altra proposta literària, en aquest cas a Palafrugell. El Teatre Municipal acollirà la 16a lectura continuada de l'obra de Josep Pla amb el president Quim Torra i l'escriptor Marc Artigau. I si teniu pues, més ganes de teatre, us podeu acostar a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, on aquest dissabte 27 d'abril a les 9 de la nit hi aterraran Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives per oferir-nos l'obra Escape Room. I si teniu ganes de menjar bé, us podeu acostar als restaurants de Pals per provar les propostes gastronòmiques que ofereixen dins del mar de la campanya La Cuina de l'Arròs de Pals. Aquestes són les meves propostes.
Doncs,
bon cap de setmana.
Igualment, Cristina, moltíssimes gràcies. Bones propostes, evidentment també amb aquest perfil de caire gastronòmic. I ara que la Cristina ens parlava d'arròs, sens dubte on també es pot menjar molt bon arròs és a les Terres de l'Ebre. Què organitzeu aquest cap de setmana, Judit?
Doncs aquest cap de setmana, si us agrada el cinema i viatjar, us recomano apropar-vos a Tortosa per gaudir de les projeccions del Festival Terrestre del Festival Films en Gravity, que hem parlat ara fa una estona amb el seu director, i cal tenir en compte que totes les projeccions són gratuïtes. I encara a la capital del Baix Ebre us recomano el concert de presentació del Tercer Risc de Joan Rovira, que porta per nom Dies Millors, amb un nou espectacle i amb la seva banda ampliada, i serà demà a les 10 de la nit a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. L'entrada té un cost de 20 euros i si és anticipada, o 25 en cas que la compressiu allí mateix. En l'àmbit familiar, us recomano anar a l'Auditori Sixto Mir de la Rapità, Teatre Infantil i Familiar, amb les supertietes de la companyia Les Brianxis. I també recordar-vos que continua la 5a edició de la ruta Ull de Cona Badet a Pes, l'etapa més un quinto o una copa de vi de la Do Terra Alta o un refresc. Val 3 euros. Una bona oportunitat per passejar per Ull de Cona i menjar tot tipus de tapes. I atenció, Cano i companys, perquè atenció. Se fa un concurs d'històries de l'Instagram
sí?
I podem guanyar un cap de setmana al càmping de l'Ametlla de Mar en un bungalow per a 4 persones.
Ai,
això sí, Cano.
Sí,
Però, Cano, una cosa. Males notícies per tu, perquè tu i algú més hauríeu de dormir el cotxe perquè no acabem tots, que només espera 4 persones.
M'acabes d'enviar a mi el cotxe directament.
Però, jo crec que és el presentador.
Ell i en Daniel, el cotxe. Saps? I
perfecte. Jo tinc casa a l'Ametlla, no hi ha problema.
És que ets un terrateniente,
tio. Mira, en Daniel no participa, per tant, en Cano el cotxe i els altres allà.
Pues escolta'm una... Mira-la,
Jesús. Jo el cotxe també amb en Cano, eh?
Gràcies, Ivan, sí senyor.
Que maco.
Gràcies, Ivan, gràcies.
Aquest noi no entra
ara,
a l'agenda, eh?
També t'ho dic, no patiu, perquè jo sí estic acostumat a dormir als cotxes. Vull dir que ja... al cotxe, vull dir que ja no em ve d'aquí, eh? Ja...
Val, perfecte. Ja.
Sí, mira, és que tan ampla la tia, és increïble.
Home, no fas pena. Què volies fer, pena?
Sí, no?
Doncs no.
No
fas pena. A més, depèn amb qui dormis al cotxe, està molt bé, també. Jo també he dormit al cotxe i mola.
Però dormir o...
Bueno,
és igual. Visca els cotxes familiars. A veure! Bueno, Judit, queda't per aquí. O no, jo què sé, fes el que vulgui després d'engegar-me el cotxe. Ja has acabat, Judit?
Sí, ja acabat.
La cosa que acabava engegant-me a mi a dormir al cotxe. Era el final. Ivan, endavant, company.
Ara,
tot el que vulguis.
Pensava,
us acorrucaríeu?
Que hem de dormir al teu cotxe. El meu està impossible ara de dormir.
I el del Cano molt brut.
Perdona, el del Cano ja ha passat pel túnel de lavado.
Però ha de passar per dintre també aquest túnel.
El de l'Ivan sembla un smart ara mateix. Només
sí, ara és una llauna de racisme.
Bueno, va, endavant, Ivan.
Vinga, jo també tinc moltíssimes activitats.
Doncs
per aquest cap
espavila.
Val. Aviam, començo, si us sembla, per una activitat que es fa demà al matí aquí a Vilanova i la Geltrú, una activitat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, i és que el Teatre Principal de Vilanova ha organitzat diverses activitats arreu de la ciutat per fomentar la dansa. A 11:15 començaran les primeres exhibicions a la plaça de les Neus, però també a la Rambla Principal de Vilanova podrem trobar diverses actuacions que s'allargaran fins les 7 de la tarda, val a dir que totes les actuacions són gratuïtes. Això a Vilanova, a Cubelles, tenim la trobada de gegants, capgrossos i bestiari infantil, un cercavila dins de la Setmana Cultural de Cubelles, que començarà a 6:15 de la tarda i que farà un recorregut pels diferents carrers del municipi. Començarà a la plaça del Castell i acabarà amb un sopar i festa a la plaça del Centre Social. Si voleu sopar, sí que heu de fer reserva prèvia. També tenim moltes altres activitats, també a Sitges, com el 8è Festival de Jazz Antic o les activitats del Tronenques de Primavera a Vilanova. Però, com sempre, acabem amb activitats que organitza l'Espai Far aquest mateix cap de setmana. Demà a les 12 del migdia, lectura del conte perdut i trobat i taller infantil a càrrec de Tirabec. I, finalment, diumenge, itinerari guiat per descobrir el passat industrial del barri de Mar i el seu llegat actual. 3 euros per persona i, com sempre, cal fer reserva prèvia. A la pàgina de l'Espai Far trobareu tota la informació.
Doncs aquí és el que podeu fer a la zona de Vilanova, la zona del Graf. Que jo m'he quedat, al final no ens hem enterat de què hem de fer per guanyar el cap de setmana. És a dir, aquí, jo, saps, molt bon galop.
Participar en un concurs d'Insta Stories de la d'Ulldecona Bader Tapes.
Ah, d'Ulldecona, vale, d'acord. És a dir, hem d'anar a Ulldecona a fer Insta Stories, eh?
Val. Exacte.
Molt bé. Isabel, no canvia, Joan. Vinga, a veure, Isabel González, què fem?
Tu el que vulguis.
¿Qué hacemos este fin de semana?
Venga, doncs opcions n'hi ha, per exemple, una que ens queda aquí molt a propet, de fet a Arenys de Mar tenim la 7a Fira de la Cervesa Artesana, que fa una horeta i poc i escaig que ha donat el tret de sortida, que estarà fins la 1 de la matina d'avui durant tot el dia de demà dissabte, amb més d'una quarantena de cerveses artesanes que podrem tastar, acompanyat de la gastronomia local i també amenitzat tot això amb música, com per exemple amb el grup Van Spencer. Per tant, una bona oportunitat per a aquells amants de la bona cervesa. Pels que no ho siguin, doncs hi ha d'altres opcions, aquells que els hi agradi més el mar i les sortidetes, que sàpiga que el Port de Barcelona ofereix visites marítimes gratuïtes a bord de les golondrines, 150, coincidint amb el 150è aniversari. Per aconseguir-les només s'ha d'emplenar un qüestionari que podeu trobar a la mateixa pàgina del Port de Barcelona. Demà comencen les primeres. Si no, el Museu Marítim també ofereix una visita per l'exposició al mestre que va prometre al mar. Ho farà, en aquest cas, de manera especial, perquè hi haurà el propi comissari que serà qui guiarà aquesta exposició. I si no us agrada res d'això, que sapigueu que també comença la Fira d'Abril.
Ah, molt bé.
A Catalunya.
A bailar.
Al Parc del
bailar,
Fòrum.
A bailar Sevilla. Na, 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 na. Molt bé.
I al Rocío yo quiero volver. Y a cantarle a la Virgen con fe. Con un olé.
Que avui és el teu dia. Desperta per somiar. Que el ritme et dona vida. I la vida et fa cantar. Yo! Et despertes. Tot és clar. El so de la guitarra no et deixa badallar. Que avui el dia no és tan normal. Ja veus, no és tan normal. Que avui el dia serà genial. Regalo música, regalo ganes de cridar. Que avui és el teu dia i l'has d'aprofitar. Regalo música, regalo ganes de cridar. Que avui és el teu dia i l'has d'aprofitar.
Somriu i viu la vida, no et deixis aixafar. Posa els peus a terra i torna a caminar. Que el ritme et dona vida, la melodia et fa cantar. No tinguis pressa i mira, el so et farà volar.
Que entristeixis i et faci tot més por, deixa't de tonteries, escolta la cançó. I encara que no hi creguis, això és la solució. Deixa't de tonteries, no diràs que no.
Ja s'apropa el sol al mar, la teva badallada et fa caure estirat. Com avui el dia no és tan normal, ja veus, no és tan normal. Com avui el dia ha estat
estat genial.
Regalo música, regalo ganes de cridar, que avui és...
Bona tarda, són les 7.